des de l'Amèrica del Sud trobem Perú, un país que limita el nord amb Ecuador i Colòmbia, a l'est amb Brasil i Bolívia i al sud amb Xile. A l'oest, l'oceà Pacífic. El seu territori és divers, valls, els alts cims dels Andes, a l'oest la costa desèrtica i a l'est l'Amazònia. Perú és un dels països amb més diversitat biològica i un dels que té majors recursos minerals del món. Per fer un apunt històric ens hem de remuntar 3.200 anys abans de Crist, a l'època del Caral Supi. S'ha de ressaltar l'imperi Inca, que va ser l'últim estat autòcton indígena i que va dominar gran part de l'Occident sud-americà cap al segle XV. Després van arribar els espanyols i no va ser fins al 1821 que es va proclamar la seva independència. La cultura peruana és tan diversa com els seus paisatges. Primer, la diversitat ètnica la van provocar les colònies i més tard les migracions procedents de Japó, Xina i Europa. Políticament, el país està organitzat com una república presidencialista amb un sistema multipartidista. El país es divideix en 24 departaments i la província constitucional de Callao. La capital de Perú és Lima, es troba a la costa central del país, a l'oceà Pacífic. La ciutat s'extén sobre les valls dels rius Chillón, Rímac i Lurín i supera els 10 milions d'habitants. És el centre polític, econòmic, industrial, cultural, financer i comercial de Perú. Són molts els atractius de la ciutat. La catedral situada a la plaça Major del barri antic podria ser un bon punt de partida per fer una visita turística. En el seu interior, a l'interior de la catedral, la tomba de Pizarro, que va ser el creador de la ciutat, amb el nom de Ciutat de Reyes. També cal veure el Museu Larco. Es troba una important col·lecció privada d'arqueologia on s'explica la història de les cultures del nord del país. En la nostra visita per Lima també cal fer parada al convent Museu San Francisco i Catacumbas i en el districte de Barranco una col·lecció virreinal de Pedro de Osma s'ha de veure perquè es troba a més en un lloc molt privilegiat. El Parc Kennedy o el Palau Arquebisbal són altres de les visites més freqüents dels visitants. I ja sortint de la capital hem preparat alguns imprescindibles per a aquesta destinació. Sense cap ordre en l'itinerari, doncs el recorregut l'heu de triar vosaltres en funció dels interessos de la part econòmica, que també val a dir-ho, i dels dies que tingueu per fer aquest viatge. Jo no recomanaria viatjar a Perú en menys de 20 dies, però, evidentment, també en una setmana podem tenir una mica la percepció del que és el país. Començarem per la ciutat sagrada de Caral Supe, allà on va començar tot. Es troben allà les restes de la principal ciutat de la civilització Caral. Es troba a la vall de Supe, a uns 182 quilòmetres de Lima, i aquestes piràmides i restes d'aquesta ciutat s'atribueixen a una antiguitat de 5.000 anys. Està considerada com la ciutat més antiga d'Amèrica i una de les més antigues del món. És un complex arqueològic que va ser declarat patrimoni cultural de la humanitat. Proposta segona, Iquitos. A Iquitos arriba amb un vaixell. Aquesta és una proposta un pèl cara, però en qualsevol cas, evidentment, val la pena. S'arriba amb un vaixell o amb un avió des de Lima i, com us dèiem, doncs, és tenir el primer contacte amb l'Amazones. Un Amazones molt autèntic, els allotjaments es troben dins de la selva, natura, fauna, flora, viatges en barca per estrets rius, avistament d'animals a la nit, senderisme, una estada interessant per a aquells que vulguin tenir contacte amb la selva i amb la natura. Des de la bonica ciutat d'Arequipa, la proposta és la vall de Colca. Des d'allà podem veure el vol del còndor, una de les atraccions interessantíssimes d'aquesta vall. Alerta als que patiu de mal d'altura, doncs s'arriba fins a entre 4.000 i 5.000 metres. El viatge es fa habitualment amb un bus, són unes 4 hores i val la pena, de fet, fer aquest viatge i descobrir els paisatges sorprenents de volcans nevats, planures amb gran quantitat de fauna i alguns hotels amb aigües termals que, de fet, van molt bé per quan un hi arriba. Prop de la ciutat de Puno, a 3.800 metres, es troba el llac navegable més alt del món, el llac Titicaca. Aigües blaves i paisatges, com podeu suposar, impressionants per fer una visita a les illes Uros i Taquile. Es poden agafar vaixells que ens portaran fins a aquestes mateixes illes. Si viatgem a Perú i no visitem Cuzco, evidentment el viatge no estaria en absolut complet. En la ciutat patrimoni de la humanitat i una de les més boniques d'Amèrica. És l'antiga capital inca i que els vestigis d'aquella època només els podreu veure pràcticament en alguns edificis colonials que hi ha algunes restes. La plaça d'Armes, al centre de la ciutat, acull la catedral. Cal passejar per Sant Blas, un barri interessantíssim per perdre's. El mercat de Sant Pedro també mereix una visita i també veure les restes del Temple de la Lluna o entrar en el convent de Santo Domingo construït sobre el Temple del Sol. Segons el temps que tingueu, el viatge es pot fer amb trekking per la muntanya o bé aprofitar també per visitar la muntanya dels Set Colors, que és una bona opció. A 130 quilòmetres de Cuzco, per sobre de 2.500 metres, la ciutat perduda dels Incas, el Machu Picchu, una de les set meravelles del món i motiu pel qual moltes de les persones viatgen a Perú. El tren Aguas Calientes o bé un bus són els transports més freqüentats per accedir als vestits d'aquesta ciutat descoberta per l'explorador Bingham al 1911. I després de situar-nos a Perú, de descobrir quins són els seus atractius i d'aproximar-nos a la seva cultura, doncs evidentment hi ha una altra part de la cultura que és importantíssima a l'hora dels viatges i que tots tenim molt en compte. Es tracta de la gastronomia. La gastronomia peruana, de la mateixa manera que el país viu un molt bon moment, doncs la gastronomia peruana viu un moment extraordinari i excel·lent. Alguns cuiners han fet que ens fixéssim moltíssim en aquesta gastronomia, no nosaltres, sinó els veritables professionals que poden qualificar-la i descobrir-la. Està amb nosaltres Alonso Ferraro. Ell és copropietari d'un restaurant que es diu Yacumanca. És un copropietari amb Gastón Curio, que és un 3 estrelles peruà i que ha muntat una cevicheria. Alonso, buenos días, gracias por venir a poner el broche final a este tiempo dedicado a Perú.
Gracias, Carmen, por la invitación.
Oye, cuando hablamos de una cevichería, empecemos por contar qué es exactamente una cevichería, que ya entendemos que es un sitio donde se toma ceviche, ¿no?
Sí.
Pero
bueno, yo creo que se podría trasladar a lo que aquí es una marisquería o un chiringuito de playa donde se come en una manera muy casual, relajada y sobre todo pescados y mariscos, ¿no?
O sea, un espacio ligero de decoración, un sitio donde uno va, come, no es un restaurante de aquellos que te sientas a comer y te pasas 2 horas y media.
Bueno, depende. Sí, pero de una manera casual y relajada, ¿no? Una cevichería casi siempre es como un chiringuito, estás en la playa descalzo. O si es en la ciudad también el formato es casual.
Oye, ¿qué ha pasado con la cocina peruana que ahora en estos momentos vive ese momento glorioso?
Bueno, la cocina peruana se está dando a conocer, ya son muchos años, unos 10, 15 años que estamos intentando difundirlo por el mundo. Perú tiene la ventaja de la biodiversidad que tiene y la geografía que tiene. Eso lo ayuda a tener muchos microclimas y tenemos infinidad de productos. Eso sumado a todas las culturas que han pasado por Perú, la de los incas, propio de los incas, la gente que ya vivía ahí, luego la llegada de los españoles, africanos, chinos, japoneses, italianos, es ya de por sí, hay una fusión increíble, ¿no? Esas dos cosas creo que han hecho que la cocina sea tan...
La cocina, sí. Pero hay que decirlo, es mucho más que ceviche.
Mucho más que ceviche, claro. El ceviche y pisco sour creo que son las cosas más conocidas por el mundo, pero claro, muchísimo más, ¿no?
¿El ceviche patrimonio de la humanidad?
Sí, increíble. Estamos todos los peruanos muy orgullosos.
¿Pero qué tiene? Cuéntanos, ¿cómo se hace un ceviche?
Bueno, el ceviche, la base es pescado fresco.
La calidad del pescado.
La calidad del pescado. Tiene que estar fresco, tiene que ser una carne de pescado que esté... bien de firmeza, digamos, que tenga cierta textura. Y, bueno, en Perú le decimos al limón, pero es la lima aquí, o sea, la verde. Sal y algo de picante, no más que eso. Sobre eso ya se puede hacer muchas variantes, ¿no?
Bueno, pero hay ceviches de diferentes pescados, pero además también con diferentes componentes, ¿no?
Exacto,
dentro
sí.
Dentro del plato.
Te he dicho los claro, después con los ajíes puedes jugar con otro ají. Con la lima, pero le puedes poner a ese zumo de lima algo adicional, entonces vas haciendo variantes.
Oye, cuando hablamos con cocineros peruanos siempre hay un producto que es absolutamente imprescindible en la cocina peruana, que es el ají, ¿no?
Sí.
Sea
sí.
Del color que sea, pero el ají.
Sí, yo creo que ahí los más típicos son el ají amarillo, seguro. Ají amarillo, el rocoto, ají limo, ají panca. Creo que son los principales y con los que con casi que podríamos cocinar, ¿no? Luego hay cientos de diferentes tipos de ajíes.
Otros platos, aparte del ceviche, que ya le hemos dado la denominación que se merecía, que era patrimonio de la humanidad. ¿Qué otros platos encontramos que sean resaltables?
Por ejemplo, el anticucho, que es una brocheta que se hace a la brasa con corazón de ternera. Por dar otra procedencia, por ejemplo, el arroz chaufa, con la llegada de los chinos se usa muchos ingredientes, el jengibre, la cebolleta, la cebolla china y el wok. Entonces ahí sale el arroz chaufa, que es el típico arroz chino saltado al wok con vegetales y alguna proteína, ¿no?
Cuando es cierto que han pasado muchísimas culturas por Perú y por lo tanto cada una ha ido aportando un poco su gastronomía. ¿En estos momentos tú hablarías de una gastronomía muy bien definida como peruana o hablaríamos de diferentes platos que conforman en la cocina peruana pero que muchos a lo mejor no tienen los ingredientes necesarios? ¿Harías esa clasificación o no?
No necesariamente, no, yo creo que es la cocina peruana por definición ya tiene todas estas culturas asumidas y eso es lo que somos, esa mezcla es lo que somos al día de hoy, ¿no? Ese es el resultado.
Oye, ¿y de postre?
De postre no somos los mejores, ¿eh? Pero a mí me encanta, tenemos uno que es muy dulce, ay, sí me dio el nombre.
Bueno, pues un postre muy dulce hecho de...
El suspiro a la limeña. Suspiro a la limeña. Que es leche caramelizada muy lentamente en la olla, le vas dando vueltas, hasta que se va haciendo una textura, ¿no? Y me encanta.
En el Yacumanca podemos probar todo esto que nos has dicho y muchísimas cosas más, entiendo.
Mucho más, claro. Sí, sí, tenemos una cocina muy completa, tenemos ceviches, tiraditos, causas, luego jugamos un poco con la brasa también, tenemos el wok, hay muchas opciones.
¿Y nos sale de precio medio? Todo el mundo...
50 euros es nuestro precio medio, incluido pues, vino o un pisco sour, ¿no?
Bueno, hay que decir que el Yacumanca está en la calle Valencia y que es muy fácil acceso, que por lo tanto, si queremos probar la cevichería y la gastronomía, en definitiva, de este local, pues es el sitio idóneo para, por lo menos para tener una garantía, entiendo, Alonso, de credibilidad, ¿no? O sea, no sabes que muchas veces vas a comer un mexicano y acabas comiendo una cosa que no es mexicano.
Ah, claro.
O vas a un chino y acabas comiendo cosas que no son chinas.
No, intentamos hacerlo lo más auténtico posible con los ingredientes que tienen que ser. Y bueno, algunos platos sí le damos su toque, pero los que son los platos tradicionales
se sirven
tradicionales, o sea, el anticucho, la causa limeña, tenemos la causa limeña, pero luego hacemos una causa marinera que le damos nuestro toque, ¿no? Pero los platos que son los tradicionales, pues se sirven tradicional.
Bueno, pues muchísimas gracias por venir a cerrar esta visita a Perú, una visita que sin gastronomía hubiera quedado coja, por lo tanto, perfecto, y además podemos utilizar la gastronomía primero en Barcelona para ir luego ya preparando nuestro viaje a Perú y descubrir todas esas cosas que hemos contado inicialmente. Muchas gracias, Alonso.
Muchas gracias a ti, Carmen.
Hasta otra.
Hasta otra.